Benvinguts al Fem Salut. Avui amb la Gemma Guinovart i la Rosa Maria Sabater. Amb totes dues parlarem de pediatria. La Gemma ens parlarà dels prematurs i la Rosa Maria d'una consulta de sobrepès de pediatria.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la sintonia que heu sentit fa un moment, estem una vegada més al Fem Salut, el programa de Ràdio Falset que us intenta acostar el món de la salut a les vostres llars. I avui ho fem amb la doctora Guinovart, ella és cap de neonatologia de l'Hospital de Sant Pau, i volem parlar amb ella, evidentment, de neonatologia. Bon dia, Gemma.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Si et sembla, per situar una mica la qüestió, parlem una mica de la prematuritat, de quins són els aspectes que hem de tenir en compte. És a dir, què ens marca si un nadó és prematur? El pes, l'edat gestacional, els problemes congènits o tot una mica?
Bueno, la prematuritat va marcada per les setmanes de gestació. Nosaltres considerem un nen prematur quan neix abans de les 37 setmanes de gestació. I aquesta és la definició de prematuritat. Altres aspectes com el pes al naixement o malalties associades hi van acompanyant la prematuritat, no? Però el concepte de prematuritat ve donat només per les setmanes de gestació.
Mm-hmm. Evidentment, dins del que és la prematuritat, pues, va de menys prematur a menys prematur, és a dir, hi ha
Sí, hi ha una gradació de prematuritat, evidentment, no? I, bueno, la gradació és llarga, sí que tenim una classificació important de prematuritat, no? Que els metges coneixen molt bé, jo diria, aviam, que com a grans trets, el que és important de cara a la població conèixer és que el prematur, molt prematur, nosaltres considerem, quan parlem de nens per sota de les 32 setmanes d'edat gestacional, que habitualment correspon a nens que pesen menys de 1.500 grams al moment de néixer. Aquest seria un punt clau per nosaltres, o sigui, per anar de nens molt prematurs, i la resta, que serien nens entre les 32 i les 37 setmanes, són prematurs, però per nosaltres són prematurs més moderats, que comportaríem menys problemes ja en el moment de néixer i després en el seu desenvolupament.
Si et sembla, per situar una mica la qüestió, quan parlem de nens prematurs, de quina quantitat podem parlar? És a dir, una mica l'epidemiologia que nosaltres diem, aquesta paraula que indica una mica quanta quantitat n'hi ha de casos de nens prematurs, mira, més o menys al voltant d'on se situa.
Jo et parlaré, mira, si parlem a nivell mundial, per exemple, l'OMS diu que hi ha uns 15 milions de bebès a l'any que neixen massa aviat, o sigui, que neixen abans de les 37 setmanes. Això a nivell mundial. A nivell de casa nostra, Catalunya, doncs un 7,5% dels naixements són naixements prematurs. I això estaríem parlant aproximadament al voltant de 6.000 nens prematurs a Catalunya per any, aproximadament. Canvia una mica d'un any per l'altre, però aproximadament és això.
Això és el que volia preguntar. S'ha vist un major nombre de nens prematurs en els últims anys? Perquè es parla una mica de que l'edat de gestació de la mare, diguéssim, té una incidència en la prematuritat, no sé si m'equivoco, però una cosa que em sembla que té una mica a veure. Aleshores, com que darrerament, els últims 20 anys, sobretot, doncs l'edat gestacional de les mares sembla que va una mica, pues, més cap als 30 que cap als 20. Això s'ha notat d'alguna manera, una evolució, diguéssim, del nombre de prematurs?
Certament. De fet, la prematuritat ha anat augmentant en els últims anys, a nivell de pràcticament tots els països, a casa nostra també, i les causes més freqüents o més importants d'aquest augment de prematuritat en els últims anys han sigut diverses. Una d'elles, com ara apuntaves tu, que les mares cada vegada són mares una mica més grans, no? O sigui, l'edat de la mare marca, i quan una dona té un primer fill, doncs, passats els 35 anys, i sobretot passat els 40, per exemple, que això que ara ens sembla, o que anys enrere els nostres avis els hi hagués semblat una aberració, doncs ara cada vegada és més freqüent, la possibilitat de que aquesta dona tingui un fill prematur, doncs és més alta. També intervenen les tècniques de reproducció assistida, que han tingut un desenvolupament molt important en els últims anys, i tant si s'implanta un embrió com si s'implanten dos, doncs en els parts múltiples encara més, però la incidència de prematuritat amb les tècniques de reproducció assistida és més alta. I a tot això, si podem afegir d'altres factors, com per exemple doncs, les condicions laborals i situacions d'estrès, al millor de les dones gestants. Antigament, molts anys enrere, era inusual que la dona treballés o que fins i tot treballés estant embarassada. No? Actualment això és la norma. Hi ha tota una sèrie no, de factors socials que han condicionat i han marcat doncs, un augment de la prematuritat, clarament, a tots els països, eh? I sobretot en els països desenvolupats.
Mm-hmm. I quines són les atencions a grans trets especials que marquen que hi hagi, o quines són les coses que s'han de tenir en aquest nadó en general, el nadó prematur?
Bueno, les precaucions que s'haurien de tenir serien una mica intentar pensar en la possibilitat de ser mare en una època en la que biològicament s'està preparat per ser mare, no? O sigui, intentar tindre la consciència de que l'ideal és que les dones tinguin els fills en l'època bona per tenir fills, que això seria entre els 25 i 35 anys, diríem, posant en un moment del món actual, no? I pensar que, bueno, per sota probablement dintre la nostra cultura és encara precoç actualment, no? Però per sobre dels 35 doncs estem posant una mica la naturalesa al límit, eh? Això per una banda. Per altra banda, ser conscients en el tema doncs, el laboral, com comentava abans, no? El fet de, bueno, de prendre una sèrie de mesures segons les situacions de treball de cada dona, doncs si no és el mateix treballar, per exemple, de nit que treballar de dia, tindre un horari continuat i intens de moltes hores d'un horari que pugui ser fraccionat, no? Situacions d'estrès condicionades per feines, no? Doncs que siguin més complicades que d'altres, no? Tot això s'ha de tenir present i s'ha d'intentar fer, bueno, una planificació de la gestació i una cura especial en tots aquests aspectes. Uh-huh. Ser conscient amb la utilització de les tècniques de reproducció assistida. Tot això serien coses, algunes dependrien de la dona i la parella en si, i altres són un tema que són temes socials, bàsicament, perquè els temes laborals moltes vegades és algo que la pròpia dona no pot decidir per si mateixa i que hauria de ser decisions com a més socials, no? Com tenen els països nòrdics, que són com a molt més protectors amb la dona i amb la gestació i tot el que és la maternitat.
Aquí recordem, per exemple, que la maternitat dura 16 setmanes, quan segurament, com has comentat, en molts països pues, hi ha molt més temps per gaudir d'aquesta maternitat.
Exacte.
Perquè un nen o un nadó, diguéssim, en 4 mesos, és encara necessita molt de cura de la seva
molt
mare.
Petit,
i evidentment, pues, això és una cosa que un factor que s'ha de tindre molt en compte.
Molt present, evidentment.
I hem dit que el nadó prematur pues, necessita unes atencions especials. Serien moltíssimes les que hauríem de comentar i no disposem de tant de temps, possiblement l'altre dia ja en parlarem més a fons. Uh-huh. Però per acabar una mica l'entrevista, aquest apunt del que és la prematurietat, ens agradaria una mica que ens expliquessis quines atencions o quin seguiment feu del nen prematur un cop ha marxat de la vostra,
de
la vostra unitat, diguéssim, que es va fent un seguiment mensual,
sí.
Un seguiment una mica depenent de les circumstàncies.
Nosaltres fem, d'entrada, jo el que fem normalment en els grans prematurs, aquests nens que us parlava de menys de 1.500 grams al néixer, és un acompanyament a casa en el moment que marxen. Tenim un programa d'assistència domiciliària en el que la infermera a les 24 hores de l'alta doncs, va al domicili i durant uns dies consecutius, fins que la criatura i la família estan capacitats, per dir-ho d'una manera, no hi ha, i se senten segurs a casa i sols, doncs es fa aquest acompanyament. Després tenim un programa de seguiment a la consulta de neonatologia que fem paral·lelament al neonatòleg responsable i un grup de psicòlegs i un psicòleg també responsable de cada nen, no? I fem una visita aproximadament a les 2 setmanes de l'alta i després a partir d'aquí fem cada 3 mesos durant el primer any, cada 6 mesos el segon any i una vegada l'any fins als 7 anys de vida. Són consultes que són, a més, per dir-ho d'una manera, de les consultes del pediatre normal, o sigui, les famílies van al seu pediatre de capçalera per tot el tema de vacunació, alimentació, malalties d'intercurrents, si s'ha refredat, si alguna coseta, no? Però nosaltres fem tot el seguiment de l'evolució del nen, del creixement, del desenvolupament psicomotor, en fi, tota una sèrie de valoracions que són més especials, no?, i més dirigides a la prematuritat en si i a la seva evolució.
I quins són els problemes que poden tenir o que percentualment o que tenen més risc de patir els nens prematurs.
Doncs això també varia molt depenent del grau de prematuritat i depenent de lo malalt que ha estat el nen en el període neonatal, eh? Però diríem que els dos grans grups més importants de problemes que poden tenir són els problemes motors, per una banda, i per altra banda els problemes més cognitius o mentals, eh? Aquests són els més greus, per dir-ho d'alguna manera, que per sort són poc freqüents. Després, a part d'això, els nens poden tenir trastorns més lleus, però que també compliquen l'evolució, no? A vegades tenen trastorns amb l'alimentació, amb el son, trastorns de conducta quan són una mica més grans, d'aprenentatge, inclús en l'àmbit social o emocional, no? Són nens a vegades que són una mica més difícils, no sempre, eh? I després hem de mirar també, evidentment, tots els problemes doncs, a nivell respiratori i digestiu que es poden derivar o no, depenent de la malaltia que aquest nen ha tingut en el període neonatal durant l'ingrés a les unitats. Aquests, així, molt a gran trets i anant molt ràpid, seria el més important i el que nosaltres vigilem una mica durant les consultes.
De fet, diríem que, ho dic per experiència, els dos primers anys després del naixement del nadó diríem que són els que marquen una mica l'evolució.
Sí, bàsicament, sí, els grans problemes, els problemes motors i cognitius, mentals més importants, els veiem dintre els primers dos anys, i tota la patologia respiratòria i tal, és els primers dos anys. Després les seqüeles, per dir-ho d'alguna manera, que es veuen més endavant, que se'n veuen, i per això nosaltres fem el seguiment fins als 7 anys, però d'alguns trastorns aquests que us comentava, d'aprenentatge o emocionals, són més tardans i apareixen més tard, no? I són més lleus, són problemes més fàcilment solucionables i que amb una atenció precoç i multidisciplinar doncs es poden solventar i millorar en gran part.
Molt bé, doncs Gemma ja m'ha apuntat una mica el neonat, hem parlat una mica del neonat, hem posat una mica els problemes que poden tenir, hem abordat una mica, no pot ser de forma molt extensa, però segur que un altre dia tenim un altre dia per tornar-ne a parlar amb més profunditat.
Molt bé.
Doncs, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Bon dia. Com heu sentit fa una estoneta, hem iniciat un nou programa del Fem Salut. I avui hem dividit en dues entrevistes, la que heu sentit fa un moment amb la Gemma Guinovart, i la segona part del programa d'avui, també dedicat a la pediatria, el fem amb la Rosa Maria Sabater. Ella és infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Flix, i amb ella volem xerrar una estoneta sobre una consulta de nutrició que des de fa un any funciona al CAP de Flix. Bon dia, Rosa Maria.
Bon dia.
Si et sembla, per començar i per situar una mica la problemàtica o la situació de per què s'ha fet aquesta consulta de nutrició, ens agradaria que ens expliquessis com se us va acudir aquesta idea. Quines coses us van fer pensar que seria interessant posar en marxa aquesta activitat?
Bueno, se'ns va acudir perquè, a veure, normalment parlem de nutrició així una estona llarga amb els nens i amb les famílies durant les revisions que es fan. A pediatria el primer any són sovint, però després ja quan el nen comença a fer una alimentació que hauria de ser equilibrada, comença cap als 18 mesos fins a l'adolescència, i clar, de vegades passen any i mig, dos. Llavors, clar, les revisions tenen també un tope de temps. Per exemple, doncs jo estic 20 minuts, i el pediatre doncs, també està entre 10 i un quart d'hora. De vegades ens queda curt el temps quan detectem algun problema. I vam pensar que els nens que tenien problemes de nutrició, tant per defecte com per excés, doncs vam pensar que hi podíem dedicar més temps. Mira, vam triar un dia i un horari i vam muntar la consulta.
És a dir, parlem de que és una consulta que vau iniciar, i no només per parlar de temes de sobrepès, que potser és una cosa que està una mica més de moda, sinó també una mica doncs, perquè de vegades hi ha mancances i és tot el contrari, no? Per tant, hi ha les dos vessants. És a dir, per això és una consulta de nutrició, perquè no només tracteu el sobrepès, sinó que també tracteu els temes d'una alimentació pobra en determinats nutrients o en determinades circumstàncies, i que també s'ha de mirar
de que canviï.
Sí, sí, no tractem ni sobrepès ni obesitat específicament, sinó que es tracta problemes de nutrició intentant que es faci una alimentació equilibrada basada en la dieta mediterrània. Vull dir que tenim nens que sí que és veritat que els percentils sobrepassen, però també hi ha nens que és per defecte, o perquè no fan una alimentació suficient, o perquè, a veure, també tenim nens amb trastorns de comportament alimentari.
I parlant una mica per situar, suposo que en la majoria dels casos es trobeu que esteu tractant nens amb, segurament amb un pes per fora de l'habitual, com has dit tu, els percentils, que ve a dir que és un nen que pesa més del que hauria de pesar, està per damunt del que està la mitjana de la població infantil. Més o menys, quan parlem de sobrepès en edat infantil, que ho hem sentit a vegades per la tele, dèiem que s'ha incrementat en els darrers anys. Quines dades trobaríem, més o menys?
Bueno, jo tinc un últim estudi que es va fer a la ciutat de Barcelona, perquè Salut Pública va detectar un 15,8% d'obesitat en nens i nenes de la ciutat. Llavors van agafar nens de tercer i quart de primària i a les seues famílies també. I llavors en 2.894 nens i nenes d'aquestes edats van detectar un 20,2% de sobrepès i d'obesitat un 13,8%. O sigui que a Barcelona en total d'entre sobrepès i obesitat tenien un 36%. Llavors sí que és veritat que per sexe els nens el sobrepès era inferior, 19,4, en nenes era un 20,9, però bé, les dades que tenim que evidencien, a veure, que les coses no van massa bé, són aquestes. Em sembla que són del 2011, també se'n va fer una a l'estat espanyol, i bueno, també va sortir un sobrepès d'un 26,1 i un sobrepès d'un 19,1.
I hem de recordar que en l'edat pediàtrica és justament, i corregeixem si ho dic incorrectament, s'està fent la persona, i una de les coses que passen és que es fan els adipocits, diguéssim que, o sigui, el tipus que tindrà la persona conforme es vagi fent gran té un pes específic molt important el que faci de nen, i això suposo que és elemental.
Lo més important és quan el nen comença a menjar i és ja crear els hàbits correctes per una alimentació fins a ser adult. És que és el més important. A veure, una alimentació saludable que hauria de ser, doncs, una alimentació pel nen suficient, equilibrada, sobretot variada. I bueno, després ja entra també la seguretat, entren adaptada a l'edat del nen, que de vegades el volem fer menjar més del que ell en realitat accepta el seu cos, o sigui, la sensació està de sacietat no es contemple. Els pares sempre volem que els nens mengin, i llavors també una alimentació que estigui adaptada a l'entorn. Si el nen està a casa, que mengi amb la família. Si el nen menja al col·le, doncs també, que, a veure, que estigui adaptat i que sigui satisfactori.
Aquest projecte fa aproximadament un any que el vau iniciar, i una mica, quan decidiu que un nen ha de formar part d'aquesta consulta de nutrició? És a dir, quins són, ja ho has explicat una mica per damunt, però quins són els factors? Com has dit, un percentil per sobre, és a dir, un sobrepès, o al contrari, que diguéssim un percentil curt, o que no menja el correcte, en quin moment decidiu que li fareu un seguiment especial?
Bueno, la captació la podem fer en una visita espontània que el nen ve, doncs, per un refredat o per una altra cosa, o per un mal de panxa, o la podem fer dins d'una revisió. Lògicament, dins d'una revisió, a veure, es veu més aviat, perquè clar, el fer el pes i l'alçada, la somatometria, doncs si per exemple veiem que un nen al fer l'alçada té un percentil, per exemple, de 85, que això represés un metro 33, si no m'equivoco. Llavors, al fer el pes alt, si el pes també està en un percentil 85, doncs veiem, i el nen pesa 33 quilos, per exemple, veiem que el percentil 85, el pes no correspon al del nen. O sigui, tu poses un nen a percentil alçada P85 U33 centímetres, pes percentil 85 33 quilos, quan el percentil 85 és de 29.500. Llavors, clar, de 29.500 a 33 quilos, quan hi ha 33 quilos 500 de més. Llavors, fas perímetre abdominal 81, el perímetre abdominal de risc és de ser menys de 75.
És a dir, mireu tot un seguit de factors, com són sobretot pes, talla i el perímetre abdominal, que són els que us fan decidir en posar aquest nen o nena a dins aquesta consulta de nutrició.
Llavors se fa la primera captació, aquesta és la primera visita. Llavors vam decidir, fent 3 o 4 de seguiment cada mes, el dia que vam posar i en l'horari que vam posar, si de, segons com va el nen, llavors fent 2 o 3 a les 6 setmanes, després als 3 mesos, i ja si la cosa, si s'estabilitza entre els 6 i els 12 mesos, fer un seguiment.
I aproximadament quantes visites heu realitzat durant tot aquest any? Ui. Que aproximadament quants nens heu seguit?
25.
De 20 a 25. Seguiments, diguéssim, nens que han entrat dins de la consulta de nutrició, que heu fet el seguiment per un motiu o per un altre, doncs
sí, que se'ls ha fet la captació, han fet el seguiment de les visites, perquè nosaltres vam fer vam crear un programa, Carlos va crear un programa a l'ordenador, i clar, aquí tenim totes les històries a banda de la història que normalment utilitzem per fer les revisions. Llavors ja tenim el seguiment fet a part, o sigui, tenim els càlculs de la dieta, tenim informació com per exemple vídeos, tenim recomanacions dietètiques, tenim vídeos pels pares, perquè tot això, clar, no és només el fet de el que mengen i com, sinó també tot el que està al voltant del nen.
Com evidentment el nen, doncs, també és molt important en quin ambient es mou, i segurament la família, educar la família, potser primàriament l'educació és el nen, però la idea segurament és educar a tota la família, doncs, perquè prengui uns hàbits adequats, que segur que si la família ho fa, el nen ho acaba fent.
Clar, és que el millor és donar exemple, no? Com sempre. Uh-huh. Llavors, clar, has de fer la captació del nen, però també, a part de que els hi fem una enquesta alimentària, una de curta i una de llarga, i després les valorem. Llavors, clar, també s'ha de valorar els hàbits que hi ha dins a casa. Vull dir, si el nen menja sol o acompanyat, si fa exercici físic, si només és la gimnàstica del col·le o fa alguna activitat extraescolar esportiva, bueno, i després també la part sedentària, perquè hi ha nens que sí, que, bueno, que poden fer 2 dies a la setmana una activitat esportiva, però després tot el que resta de la setmana s'estan davant d'una play, i llavors, clar, vull dir, ho mirem tot.
Bé, Rosa Maria, el temps ens tira a sobre, estem acabant el temps que tenim disposat per a dedicar a aquesta entrevista. Voldries afegir alguna cosa més?
Bueno, que continuarem treballant amb els nens, amb les famílies, i que ells ja saben que estem sempre a la seva disposició. Continuarem treballant per fer una alimentació basada en la dieta mediterrània, i doncs ajudant a les famílies a aconseguir-ho.
Doncs res més, agrair-te que hagis estat aquí amb nosaltres i que ens hagis explicat una mica la teva experiència, i per ajudar una mica a que tots plegats, sobretot des de petits, pues tinguem una alimentació i uns hàbits saludables. Moltes gràcies.
Gràcies a tu. When he told me so
sincerely. I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica el Jordi. Tot seguit us deixem amb el Miquel i el Joan, que us portaran per algun paratge interessant. Per part nostra res més. Us deixem en bona companyia i ens retrobem el mes que ve amb un nou Fem Salut. Adeu-siau i fins una altra. Is your